i va sortir a Escòdola, a Eivissa, és el balanç de cancel·lacions en aquesta hora als aeroports illencs, amb vistes a la jornada de vaga de demà dels pilots de la companyia irlandesa a Irlanda, Alemanya, Bèlgica, Suècia i Holanda, on els pilots han unit a la vaga darrera hora després d'un judici exprés avui amb la companyia. Les associacions de consumidors aquí a les Balears afronten aquesta nova protesta amb incertesa, ja que, a diferència de l'anterior jornada o jornades de vaga del 25 i 26 de juliol, aquesta no s'ha convocat aquí a Espanya i no hi ha tampoc certs serveis mínims decretats. Per tant, tot d'una aprofundirem en aquesta qüestió, tot d'una vos ho contam. Ara, però, com sempre, vos avançam altres notícies del dia en titulars amb Elena Taverner. Els habitants dels pisos desallotjats avui matí per un incendi al poble de Sant Ferriol, a Palma, no podran accedir als seus habitatges fins que es torni a restablir la normalitat en un parell de dies, ja que no tenen aigua ni llum.
Demà els bombers de Palma tornaran a revisar si l'estructura de l'edifici ha estat afectada. 5 persones que es trobaven als habitatges en el moment dels fets han hagut de ser desallotjades i 3 d'elles ateses in situ a l'ambulància per intoxicació de fum i un atac d'ansietat.
Ja ho sabeu, vos hem comptat en els darrers mesos, s'està tramitant la futura llei de residus de les Illes Balears i aquesta llei no agrada la gran indústria alimentària de l'Estat.
La major federació d'empreses del sector diu que van en contra la Constitució i la legislació europea i que no respecten la llibertat d'empresa i són inviables econòmicament. I així ho han fet saber els polítics de les Illes en una carta remesa al Parlament.
Veïns i comerciants de Cala Vedella i Eivissa estan convençuts que el color verdós de l'aigua es deu a filtracions de fecals a la mà, mentre el consistori Sant Josepí manté que la causant és la proliferació d'una microalga. Esther de Miguel, a Eivissa, bon vespre.
L'Ajuntament assegura que les anàlisis que realitza cada setmana la Conselleria donen negatiu en coliformes, la bactèria que apareix amb la contaminació fecal, però que sí que donen positiu en fosfats, una sal present als detergents i que alimentaria la microalga.
I justament a Eivissa s'ha presentat avui la plataforma per la catalogació dels camins públics.
La intenció és reunir-se amb els ajuntaments i associacions de veïnats i coordinar-se per esclarir quins són públics i quin no, i tirar endavant la catalogació. En parlarem amb una portaveu.
Mentrestant, a Menorca s'analitzen altres models de reserves de la biosfera. La de les Terres de l'Ebre, per exemple, al sud de Catalunya, compta amb una marca distintiva i amb un segell que acredita les empreses que compleixin amb els compromisos de sostenibilitat. Fanny Mateu, Menorca, bon vespre.
Bon vespre. Una mesura que ha tingut molt bona acollida i que pretén traslladar al teixit econòmic el reconeixement que suposa ser reserva de la biosfera. Les Terres de l'Ebre ho són des del 2013 i Menorca ho és des de fa 25 anys. Precisament aquest és el tema del Foro Illa del Rei, que celebra en aquests moments a Maó, amb la presència, entre d'altres, de la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera.
I fora de la nostra comunitat, novetats respecte a l'incendi a Llutxent, a la Comunitat Valenciana.
Els bombers ho han donat per estabilitzat i ja hi ha veïnats que han pogut tornar a les seves cases.
En els esports, el tennis i Rafael Nadal, des de Toronto, són la notícia destacada de la jornada. Joan Gabriel Bausà, bon vespre.
Bon vespre, és una d'elles. Rafael Nadal ja es troba al 80 final del Master 1000 del Canadà. El manacorí s'enfrontarà ara el suís Stanislas Wawrinka, número 95, 195 del rànquing ATP. Els dos tenistes jugaran aquesta matinada, concretament a les 2 del dematí. Però atenció, perquè molt bones notícies ens arriben des de l'europeu de natació de Glasgow, perquè el nedador mallorquí Joan Lluís Pons ha aconseguit la medalla de bronze a la final dels 400 metres d'estils. I la selecció espanyola femenina sub-20 continua sumant victòries al Mundial que es celebra a França. La darrera avui a la baixa davant el Japó. El combinat nacional ha guanyat per 1-0 amb un gol de Carmen Menayo davant la selecció nipona. Hem de dir que un partit més, les mallorquines Patri Guijarro i Catacoy han estat titulars.
Gràcies, Juanga. Per tant, bones notícies també quant a la natació, també quant al futbol femení. Més esport, ja ho sabeu, a partir de les 7:30. Ara anem a conèixer la situació a les carreteres demà de la Direcció General de Trànsit i concretament de Juan Planas. Bon vespre, Juan.
Hola, molt bon vespre. Pues en aquest moment està avançant fer fluït a lo que són les principals carreteres de Mallorca. Només destacar retencions a l'autopista de Llum Major, a l'altura de l'aeroport en sentit creixent, i a l'altura del polígon de Sonons i a la incorporació cap a la via cintura en sentit de creixent i retencions a l'autopista d'Inca en connexió a la via cintura en sentit d'Andratx. Per altra banda, volen demanar precaució per les adaptives que trobaran a l'MA30 entre les rotondes de Sant Ferriol i la rotonda de Coll de Rabassa. Això és tot pel moment. Molt bon vespre.
Moltes gràcies. I quin temps ens espera? Sembla que venen canvis importants. Marc Aldenta i bon vespre.
Bon vespre. Tenim una situació que ha d'anar canviant d'aquestes pròximes hores i a partir d'aquesta pròxima nit matinada. I fins demà migdia tindrem possibilitat de ruixats, que seran puntuals, però podrien venir acompanyats de tempesta i ser forts. Ja ho dèiem, xerrant de fenòmens localitzats, no esperem precipitacions generals, i sí que esperem una davallada de la temperatura, termòmetres més baixos, sobretot cap en el nord, amb aquest vent de gregal que bufarà moderat i deixarà, atenció, una situació marítima alterada.
Gràcies, Marc Aldentall. Avui, en el repàs dels millors moments de la temporada del nostre espai d'anàlisi, toca educació. Quan falti més o manco 20 minuts per a les 8, parlarem de com s'integren els alumnes d'origen estranger a les nostres escoles, als nostres instituts, on hi ha, per cert, alumnes de 160 països diferents i on es parlen 80 idiomes. En parlarem amb Andreu Mir, el doctor en Ciències de l'Educació i director general dels centres de Sant Pere, Santa Magdalena Sofia, Palma i Fra Joan Ballester. I una mica abans, just abans de donar pas als esports, cultura. Segur que vosaltres, que molts de vosaltres, vos sona aquesta música. Avui la nostra gent de partícula d'estiu la protagonitza un nom propi, un grup de Jacksons, una autèntica llegenda del pop mundial, que actuaran avui vespre al Festival de Port Adriano a Calvià. Celebren els seus 50 anys de carrera i asseguren que faran ballar el públic. 7 i 7, Alberto Guillén, el control tècnic. Començam.
Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
La de demà pot ser una jornada moguda als aeroports a causa de la vaga de pilots de Ryanair en 5 països europeus. En aquesta hora ja s'han cancel·lat 16 connexions entre les Balears i Alemanya amb motiu de la quarta aturada de treballadors de la companyia Low Cost aquest estiu per reclamar millores laborals i també salarials. A tota Europa s'han suspès gairebé 400 vols dels 2.400 previstos. Les associacions de consumidors afronten aquesta nova protesta amb incertesa, ja que, a diferència de l'anterior de finals de juliol, no s'ha convocat aquí a Espanya i tampoc no hi ha serveis mínims decretats.
Els sindicats coincideixen que pot ser la pitjor vaga de pilots de Ryanair de la història després que finalment els treballadors d'Alemanya i Holanda han decidit també sumar-se a la convocatòria juntament amb els seus companys de Suècia, Bèlgica i Irlanda. El principal sindicat de pilots alemanys alerta que totes les connexions de Ryanair amb Alemanya es veuran afectades demà amb cancel·lacions o amb retards per la vaga de pilots. A les illes, de moment, s'han suspès els vols que connecten són Sant Joan, en Bremen, Frankfurt i Düsseldorf. 14 trajectes d'anada i tornada en total. També a Escodolà, a Eivissa, s'ha cancel·lat la connexió d'anada i tornada amb Frankfurt. La connectivitat de les illes amb la resta de països que secunden la vaga, Holanda, Irlanda, Bèlgica i Suècia, a hores d'ara no està afectada per la protesta a la que els treballadors arriben després d'esperar una oferta de la companyia que sempre s'ha resistit a reconèixer els sindicats i firmar convenis col·lectius. Reclamen, han de dir, millores tant en els sous com en les condicions laborals, per exemple, que s'estipulin d'acord amb les normatives locals i no a les irlandeses.
I què diu la companyia, què diu l'aerolínia Ryanair? Diu que aquesta vaga és innecessària, que és injusta. És el mateix que va dir quan hi va haver la vaga dels tripulants de cabina d'Espanya, Itàlia, Bèlgica i Portugal el mes de juliol. Afirma més que ja ha avisat els passatgers afectats per les cancel·lacions prèvies i assegura que els tornarà el preu del bitllet o serà reubicat en un altre vol.
L'Associació de Consumidors de les Balears, Consuval per part seva, assegura que no tots els passatgers coneixen si el seu vol es veu afectat per la vaga, ja que es poden anul·lar vols en el darrer minut. En qualsevol cas, recomana no deixar de fer les reclamacions pertinents perquè encara que amb retard, diu, s'acaben cobrant les compensacions. Alfonso Rodríguez n'és el portaveu.
Ryanair pues es una compañía que conoce muy bien los procedimientos y los va agotando, tardan, pero al final sí hay que tener confianza en la administración, porque al final se solucionan y se cobran las compensaciones.
Hem començat parlant de Ryanair i la vaga de demà. Hi ha més notícies, també. Els habitants dels pisos desallotjats avui matí per un incendi al poble de Sant Ferriol, a Palma, no podran accedir als seus habitatges una altra vegada fins que es torni a restablir la normalitat en un parell de dies, ja que ara mateix no tenen encara ni aigua ni llum.
Demà els bombers de Palma tornaran a revisar si l'estructura de l'edifici ha estat afectada. Segons han explicat els bombers, l'incendi ha començat al voltant de les 11 del matí al taller de cotxes i ràpidament s'ha estès als pisos superiors. És Joan Rosselló, comandament de guàrdia dels bombers de Palma.
Teníem aquests amants pneumàtics, el normal, per fer recanvis amb uns prestatges, que ha estat el que ens ha fet allargar molt l'intervenció, perquè estava a la part d'un taller en forma dur i no ens permetia arribar fins a darrere que hi havia foc o fort, que era aquesta part de pneumàtics, i després un quartet que el tenien com toca, que són els dissolvents i pintures, que els tenen aïllats a un quarto, diríem blindats, perquè no s'apropagui foc. Una vegada s'ha propagat el foc allà, clar, nosaltres no tenim accés. Ens ha estat molt difícil fins que al final hem pogut fer una obertura i acabar d'extingir.
5 persones que es trobaven a l'edifici en el moment del fet s'han hagut de ser desallotjades i 3 d'elles ateses in situ a l'ambulància per intoxicació de fum i atac d'ansietat, però ja han estat donades d'alta. Una veïnada ha explicat a IB3 el moment de l'inici de les flames.
Sí, yo vivo justo al lado, en el edificio al lado, y estaba viendo la tele en el sofá y de repente he escuchado un golpe fuerte, he empezado a escuchar los mismos del taller que gritaban y tal, y me he asomado y he visto el humo. Al principio creía que era solo humo y ya después, al cabo de los minutos, he empezado a ver que salían llamas y que había chispazos todo el rato y tal, y ya hemos salido del edificio corriendo.
Y de Sant Ferriol a Sant Cerveró, l'Ajuntament apunta un accident fortuït com a possible causa del succés que a hora baixa va patir una dona amb mobilitat reduïda que la bona, recordeu, va quedar submergida en el caiac sobre el que navegava i va ser rescatada pels monitors. Hores d'ara roman ingressada a l'Hospital de Manacor, on evoluciona afortunadament de manera favorable.
L'afectada participava en una activitat organitzada, va volcar i va quedar submergida fins que els monitors la varen poder treure de l'aigua. Des del consistori expliquen que es varen aplicar totes les mesures de seguretat necessàries perquè l'afectada pogués gaudir d'una volta en caiac sense incidències. Margalida Vives és regidora de Turisme del consistori.
Quan vaig fer de mobilitat reduïda, una mica més greu, ja només sortim en dues caiacs, sempre hi ha un monitor amb una caiac individual de reforç, n'hi ha una altra a la vorera, de la mà només pendent de les caiacs, n'hi ha dos a la torre, ells estan connectats en radiotransmissors, vull dir, això sí que és vera que quan s'organitzen aquest tipus d'activitats s'han de complir tota aquesta sèrie de requisits, però des d'un accident pot succeir sempre.
Aquesta activitat s'ha posat en marxa per primera vegada aquest estiu i 50 usuaris en diferents graus de discapacitat ja n'han fet ús.
I la Policia Nacional ha detingut a Manacor l'atracador d'una sala de jocs que fa 3 mesos va apallissar una de les treballadores del local per endur-se un miler d'euros i una botella de cervesa. Tot i s'ha gravat per a les càmeres de seguretat, l'home duia la cara tapada i no havia pogut ser identificat abans. En aquest moment ja es troba a la presó.
Des del principi, els investigadors es varen estranyar que l'atracador s'acarnissàs amb tanta violència a la víctima, a qui després de pegar-li un cop de puny a la cara va seguir colpejant a terra fins romper-li la mandíbula i el nas. Per identificar l'autor, els agents van seguir la hipòtesi que l'home fos un jugador que havia perdut molts de doblers i que intentava recuperar-los.
I efectivament, els investigadors confirmaren que el dia 13 de maig passat l'home va perdre un miler d'euros jugant a la sala i després intentar aconseguir una cervesa gratis.
Una cervesa que la treballadora es negà a servir-li. El detingut abandona el local i torna amb la cara oculta i armat amb un martell. Aleshores, apallissà la dona i va agafar els doblers que hi havia a la caixa. Un cop identificat, localitzat i detingut, l'home va s'enviar pel jutge a la presó. La policia parla d'una persona extremadament violenta i perillosa, per això té prohibida l'entrada a diversos locals de Manacor.
I Ciutadella ha patit aquest dijous una nova fuita d'aigües fecals al port. El vessament escapava per un punt del moll de Ponent, acompanyat d'una olor intensa mentre els turistes encara dinaven als restaurants situats a pocs metres.
Es tracta d'un problema recurrent i que, segons Ports de les Illes, té el seu origen en una bomba d'impulsió massa potent del sistema de sanejament. El Partit Popular de Ciutadella ha demanat a Ports i a l'Ajuntament que solucionin el problema i n'assumeixin les responsabilitats.
I els comerciants de Cala Vadell a Sant Josep de Sa Talaia asseguren que cada any els seus negocis baixen un 20% pel mal estat de l'aigua de la platja en temporada alta. L'aigua té un color verdós. L'Ajuntament assegura que es deu a la proliferació d'una microalga, però veïnats i empresaris creuen que es tracta de filtracions fecals. Esther de Miguel en té més detalls.
Les aigües de Cala Vadell es lleven cada matí amb aspecte cristal·lí, però a mesura que avança el dia es tornen verdoses i fins i tot marrons. L'Ajuntament de Sant Josep assegura que les anàlisis setmanals que fa la conselleria donen negatiu en coliformes, la bactèria que apareix amb la contaminació fecal, però que sí donen positiu en fosfats, una sal que es troba als detergents i que alimentaria la microalga, que segons el consistori és la causant de l'aspecte de l'aigua. La teoria de veïns i comerciants és diferent.
Yo no digo que no tengan algas, porque no entiendo de mar, pero eso es mierda. Hay muchos pozos ciegos, viejos, obsoletos y que tienen filtraciones. Y esas filtraciones pues llegan al mar.
Claramente lo que vemos, los olores que sentimos por en el día y tal, pues a mí me dan un aviso a que esto no es un microalga, ¿vale? Esto es o desechos fecales o que se filtra.
Els empresaris de la zona acusen pèrdues als seus negocis del 20%, diuen, any rere any. Des de l'Ajuntament admeten el mal estat del clavegueram a la zona, que data dels anys 70. Asseguren que volen actualitzar-lo, però que això es fa impossible amb el Pla Territorial Insular aprovat el 2005, que prohibeix fer obres de dotació de serveis a sòl rústic. Diuen que presentaran al·legacions a la modificació del pla per poder dur a terme aquestes obres.
Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
Eivissa compta des d'avui amb una plataforma ciutadana per a la catalogació dels camins públics, un dels grans reptes segurament pendents de la societat eivissanca. No debades, Eivissa és dels territoris espanyols, sinó el territori espanyol on més n'hi ha de camins públics, el manco amb més densitat. Per parlar d'aquesta qüestió saludem en aquesta hora la seva portaveu, la portaveu d'aquesta plataforma ciutadana per a la catalogació dels camins públics, Antònia Siré. Molt bon vespre, benvinguda a IB3 Ràdio.
Hola, bona nit, què tal, com esteu?
Serà possible posar fi a l'agulla a Eivissa a una situació sovint tan complexa com determinar si un camí és públic o amb dret de pas o no?
Jo crec que sí. Altres territoris ho han aconseguit o ho estan intentant esbrinar i no crec que Eivissa sigui diferent. De fet, seguim els passos de Mallorca i de Menorca, on els ajuntaments s'han posat a posar fil a l'agulla, i on els respectius consells insulars estan coordinant aquesta feina que és complexa i que, a més, ha de conjuntar els interessos de molts col·lectius que poden semblar contraposats, però que, en definitiva, es tracta d'encaixar-los tots en una mateixa realitat.
Perquè ara mateix no hi ha un catàleg oficial de camins públics, veritat?
No. Cada ajuntament ha treballat amb més o menys èxit, amb més o menys profunditat aquest tema, però ara per ara no tenim aquest catàleg. Si es fa una consulta a qualsevol ajuntament per saber si un camí és públic o privat, si té dret de pas o no té dret de pas, si està habilitat perquè s'hi vagi només caminant o perquè hi puguen anar-hi vehicles de motor, això, aquestes preguntes tan senzilles, encara no es poden contestar d'una xarxa ben ampla de camins, excepte que estan asfaltats. Que aquestos sí, que són camins públics i que estan ben catalogats, perquè l'administració hi ha fet alguna actuació. Però a tots els altres, que és allí on realment mos interessen, perquè són els que arriben a tot el territori, són els camins que mos vertebren, són els que mos donen una cohesió social, aquestos camins encara està tot per fer.
I dèiem al començament que Eivissa té una densitat extraordinària de camins públics.
Sí, perquè som una societat que té particularitats. Eivissa viu en dispers, de sempre. Lo tradicional són cases més o menys disperses i no en un nucli de poble, en un nucli de parròquia, com passa a Mallorca. Això vol dir que des de cada casa partia un camí que anava cap a les altres cases. Per altra banda, tots els veïns tenien el camí de missa, que era un camí que s'utilitzava per anar cap a la parròquia, allí on es feia missa cada diumenge. Aquests camins són els camins primordials, aquests camins per nosaltres són els més emblemàtics i són aquells que primer de tot volem que arribin a tenir una consideració ben catalogada. Però llavors també hi ha una altra xarxa de camins, que són aquells que van en els pous d'utilitat pública. Eivissa és una terra molt seca i, en canvi, hi ha una xarxa de pous que permetien que qualsevol persona d'aquella venda pogués obtenir aigua. Això també té que haver-hi una xarxa de camins que condueixen en aquests pous, perquè eren d'utilitat pública. Clar, tot això ens dona una xarxa de camins molt intrincada en milers i milers de quilòmetres de camins i carrerans i senders que fan que hi hagi una densitat possiblement la més alta de tot l'estat espanyol.
I ja per anar acabant, avui s'ha presentat aquesta plataforma per a la catalogació dels camins públics i carrerans. Quines són les passes que es prendran a partir d'ara? Quins són els objectius immediats?
Bé, nosaltres no volem suplantar l'administració ni tampoc volem tenir una acció, diguem-ne, que puga semblar que hi ha uns interessos enfront d'uns altres interessos. La nostra funció és una funció d'argamassa. Nosaltres el que volem és tendir ponts, perquè entenem que hi ha un territori que té aquests camins, que hi ha unes persones que són els usuaris d'aquests camins, no només la gent que viu a les rodalies, no només els propietaris d'aquestes zones, sinó també altres usuaris, els visitants, que poden ser més o menys esporàdics o amb una continuïtat. Els camins, per altra banda, també tenen una funció de mobilitat i tot això s'ha d'estructurar d'alguna manera. Per tant, tenim dos vèrtexs, territori, persones i llavors administració, que és la que ha de gestionar aquest territori. Nosaltres no volem suplantar l'administració, només volem fer d'amalgama entre aquests tres vèrtexs. Volem que els veïns tinguin una seguretat davant de quin és el futur que hi haurà de tota aquesta xarxa de comunicació i que l'administració faci aquesta feina necessària per tal de poder gestionar d'una forma racional tot el territori i sobretot per tal de poder vertebrar aquest territori unint a les persones i cohesionant a les persones gràcies a aquesta mobilitat que ens donen els camins.
Antònia Siré, portaveu de la plataforma per a la catalogació dels camins públics d'Eivissa. Gràcies per atendre la telefonada d'IB3 Ràdio. Bon vespre.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit a tothom.
A IB3 Ràdio, informatiu vespre.
La futura llei de residus de les Balears no agrada a la gran indústria alimentària de l'Estat. La major federació d'empreses del sector diu que van contra la Constitució i la legislació europea i que no respecten la llibertat d'empresa i són inviables econòmicament. I així ho han fet saber els polítics de les illes en una carta remesa al Parlament.
La normativa, que encara està en fase de tramitació, contempla mesures contundents per reduir la generació de residus, com per exemple la prohibició de les bosses de plàstic, les càpsules de cafè o les maquinetes d'afaitar d'un sol ús. En tot cas, aquests productes haurien de ser materials biodegradables.
Es tracta d'una normativa, en canvi, ben valorada per alguns productors locals.
L'Associació de Torradors de Cafè de les Illes consideren que l'eliminació del cafè de càpsules d'alumini els beneficiarà, ja que es fomentarà la compra del producte a l'engròs, com es feia antigament. Toni Balcaneres és el president.
Jo pensava que la gent no premiaria tant la comoditat a l'hora de fer un simple cafè, I em posaria el preu, que són barbaritats, perquè se paga el preu pagat en càpsules de cafè està multiplicat quasi per 10 del valor real de mercat. Són barbaritats. Més a llavors, el problema que ara sí que existeix, que és el problema de residus, que per cada cafè se fan una quantitat de residus brutal.
D'aquí a uns minuts, al Foro Illa del Rei de Menorca es parlarà dels 25 anys de la Reserva de la Biosfera. Es farà, a més, amb la presència de la ministra de Transició Energètica, Teresa Ribera. I en aquest context dels 25 anys, Menorca analitza també altres models de reserves de biosfera. La de les Terres de l'Ebre, al sud de Catalunya, compta amb una marca distintiva i un segell que acredita les empreses que compleixin amb els compromisos de sostenibilitat.
Ho detalla el seu director tècnic, Josep Aragones, protagonista de les xerrades a la Fresca de Ferreries. Aragones exposa la bona acollida que ha tingut una mesura que pretén traslladar al teixit econòmic el reconeixement que suposa la reserva de la biosfera.
Aquestes empreses que volen acreditar els seus productes o els seus serveis adquireixen una sèrie de compromisos tant de conservació del medi ambient com inclús compromisos de tipus social. En aquests moments tenim més de 130 empreses acreditades i quan parlem de les empreses acreditades hi ha una part important que veuen que estar dins una reserva de biosfera porta valor afegit.
Set i 26 minuts. Obrim plana d'informació nacional i internacional. Els veïnats desallotjats per l'incendi de Llutxent, a València, de les urbanitzacions de Gandia i Barx, ja poden tornar a les seves cases.
La resta de residents de la zona esperen l'autorització dels bombers i els tècnics municipals per accedir als domicilis. Els bombers s'han donat per estabilitzar l'incendi declarat dilluns a Llutxent, a la Comunitat Valenciana, i que ha cremat 3.000 hectàrees. Tot i així, continuen les tasques d'extinció.
I els 87 migrants de l'Open Arms desembarcats avui al port d'Algesires, a Cádiz, ja han estat traslladats al centre d'atenció temporal d'estrangers.
Els migrants han desembarcat un a un i han rebut assistència per part d'un equip de la Creu Roja abans de ser traslladat a l'hospital de campanya instal·lat al mateix moll per a una primera revisió. Posteriorment s'han desplaçat al centre d'atenció en petits grups, entre ells els 13 menors. Ricardo Gatti és el cap de la missió.
Si fuera un rescate de personas de un velero o de un naufragio, de un crucero o de un ferry, pues se seguiría este protocolo, pero evidentemente las personas que estamos rescatando, pues aparentemente no se le aplica este protocolo porque son personas migrantes y entonces hay todo un contexto político que hace que las cosas no fluyan.
Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
Adiós, rutina.
Hola, cruceros. Con Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aprovecha ahora para reservar tu crucero por el Mediterráneo, islas griegas, fiordos y muchos destinos más. Di hola a los cruceros y reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 900-842-900.
Sonamar presenta su nuevo show Hot Nights Cool Moves. Ven a vivir una experiencia inolvidable. Oferta exclusiva a residentes del 6 al 11 de agosto. Desde 28 euros y niños gratis. Recuerda, Hot Nights Cool Moves en Sonamar. Ven y descúbrelo. Más info en sonamar.com.
Informatiu Vespre, IB3 Radio.
I avui la nostra agenda particular d'estiu la protagonitza un nom propi, un grup de Jacksons, que són una autèntica llegenda del pop mundial, ja ho sabeu. I actuaran avui vespre, aquí, a les Balears, al Festival de Port Adriano, a Calvià. Celebren els seus 50 anys de carrera i asseguren que faran ballar el públic.
Els Jackson han perdut el seu número 5 pel camí, Michael, però això no lleva força ni els seus temes ni els seus directes. Jermaine, Tito, Jackie i Marlon han seguit endavant amb el grup que durant molts anys va tenir en el petit de la família Michael la seva veu principal i encara està present. Durant el concert, una pantalla gegant reproduirà algun dels vídeos de les actuacions dels 5 Jacksons. El concert d'aquesta nit a Port Adriano, la primera visita a Balears amb aquesta formació, diuen que serà històric. Començarà a les 10 i encara hi ha entrades.
De Jackson Sona Porta Adriano i també al Santuari de Montsession de Porreres, Pablo Milanés, també a les 10. I a Sa Pobla, Enrico Rava, protagonista del Festival de Jazz. Tenim varietat per avui vespre, ja ho sabeu, ara arriben els esports a les 7 i mitja. Tornarem d'aquí una estoneta.
Informatiu Vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
Informació esportiva a IB3 Ràdio. Ara parlarem d'aquesta medalla de bronze aconseguida pel nedador mallorquí Joan Lluís Pons als europeus de Glasgow a la final dels 400 metres estils. Però abans, tenis, Rafael Nadal ja es troba als 80 de final del Master 1000 del Canadà. El manacorí s'enfrontarà ara el suís Stanislas Wawrinka, número 195 del rànquing ATP. Els dos tenistes jugaran aquesta matinada, concretament a les 2 del dematí. Wawrinka i Nadal s'han vist les cares en 19 ocasions, amb 16 victòries pel mallorquí. La darrera vegada que es van enfrontar va ser l'any passat a Roland Garros, amb victòria del balear en 3 sets. Un Stan Wawrinka que s'ha desplomat a la classificació del rànquing ATP després de patir una greu lesió en aquest darrer any. Rafael Nadal ho sap molt bé, que les lesions són també part de l'esport.
That's part of the of our sport, no?
Forma part del nostre esport. Pots estar un any bé al rànquing, però quan tens una lesió, tornes enrere. Ell és sempre un rival dur. M'hi he enfrontat en dues finals de Gran Slam, així que sí, serà un partit important i dur. Espero que per a tots dos.
Tough match, hopefully for both of us.
Un Rafael Nadal que està intentant dosificar-se de cara en aquest final de temporada.
I need to save some energy.
Necessit guardar energies per aquesta darrera part de la temporada. Ara aquí, Cincinnati, després Nova York, on tenc esperances posades. Així que necessit estar centrat en allò que he de fer.
I need to be focused on what I have to do.
I molt bones notícies ens arriben des de l'europeu de Glasgow, perquè el nedador mallorquí Joan Lluís Pons ha aconseguit la medalla de bronze a la final dels 400 metres estils. Aquesta era la segona final que disputava en la seva carrera esportiva al balear. La primera va ser als 400 metres estils als Jocs Olímpics de Rio, on va acabar en vuitena posició i va aconseguir un diploma olímpic. Ara, en aquests europeus, no se li ha escapat la medalla i ha marcat el tercer millor temps. Anem a escoltar a Joan Lluís Pons en declaracions de Teledeporte després d'haver aconseguit la medalla de bronze.
Bueno, estoy muy contento. Esta mañana lo veía un poco crudo porque las eliminatorias han sido bastante duras. Entonces, con nuestro entrenador hemos intentado leer un poco la prueba y hemos planteado que lo mejor era salir rápido. Estaba un poco asustado porque a mí nunca me ha salido bien salir rápido, siempre soy mal. Pero mira, ida por todas, al final he sufrido muchísimo, pero ostras, ha valido la pena, me ha salido bien hoy. Había trabajado mucho, mi objetivo era conseguir el podio y ha habido muchos momentos que no lo veía, pero ostras, es que ahora que lo he conseguido estoy muy contento de todo el trabajo que he hecho este año y bueno, aún estoy intentando un poco asimilarlo, ¿vale?
Encara no s'ho creu, però és una realitat. Joan Lluís Pons ha aconseguit la medalla de bronze a la final dels 400 metres estils de l'europeu de Glasgow. El més ràpid ha estat el nedador d'Hongria, David Berrazzo, i en segona posició ha acabat el britànic Max Lichfield. Ens ocupem ara del futbol. La selecció espanyola femenina sub-20 continua sumant victòries al Mundial que es celebra a França. La darrera avui a la baixa davant el Japó. El combinat nacional ha guanyat per 1-0 amb un gol de Carmen Menayo davant la selecció nipona. Un partit més on les mallorquines Patrick Guijarro i Cata Coll han estat titulars. S'ha de destacar el partit d'avui i la gran actuació de la pròpia Cata Coll baix als pals amb aturades providencials que han servit per donar una nova victòria a la selecció espanyola. D'aquesta manera, Espanya ja té peu i mig als quarts de final del Mundial Sub-20. Si avui empaten Estats Units i Paraguai, les espanyoles estarien classificades per la següent ronda, tot i que encara falta per jugar-se el darrer partit de la fase de grups, que es disputarà dilluns a la 1:30 del migdia contra la selecció dels Estats Units Sub-20. I més coses relacionades amb el món del futbol. Els futbolistes del Real Mallorca ja són a Palma després d'haver fet un mini-estaix de pretemporada a terres andaluses. Una estada a Marbella que ha estat molt accidentada, ja que en el partit d'ahir contra el Màlaga el mallorquinista Dani Rodríguez es va lesionar. El Mallorca no ha tingut sort en aquests darrers dos partits que ha disputat en el tema de lesionats. Recordeu que contra el Cádiz Sergio Buenacasa va patir un trencament al metatarsià i ahir la lesió de Dani Rodríguez. Ara el conjunt mallorquinista prepararà la darrera gran cita de la pretemporada abans de disputar la primera jornada de Lliga. Els de Vicente Moreno es presentaran davant la seva afició aquest dissabte a les 8 del vespre al Trofeu Ciutat de Palma, on jugaran contra l'Alcorcón. Un partit, un duel, que el podreu seguir en directe aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. En el capítol de sortides, un jugador que se'n va de l'entitat vermella és Fernando Cano, concretament se'n va cedit al Lleida Esportiu després de l'acord en què han arribat els dos clubs. Per tant, Cano jugarà aquesta temporada al grup tercer de la segona divisió B. I l'Atleti Balears continua la seva posada a punt de cara a l'inici de la Lliga. Els futbolistes blanquiblaus han gaudit avui d'un dia de descans i tornaran per preparar la seva presentació davant l'afició blanquiblava aquest diumenge a Son Malferit, on jugaran davant l'Esportles en una nova edició del trofeu Nicolás Brondo. A les 6:30 de l'hora baixa tindrà lloc la presentació i mitja hora més tard començarà el partit. Per la seva banda, l'entrenador de l'Atleti Balears, Manix Mandiola, espera que arribin més futbolistes per reforçar l'equip. L'escolta.
No, necesitamos gente en las bandas, está claro. En bandas solo tenemos a Canario y a Quique, y necesitamos uno como mínimo, y si fueran dos, mejor. Pero bueno, eso ya no depende de mí.
I deixem el futbol, ens ocupem del bàsquet. L'Iberojet Palma ha fitxat el pivot canari de 2 metres i 14 centímetres d'alçada, Frank Guerra. El jugador que arriba cedit del Tenerife ha firmat grans temporades a tots els clubs que ha jugat. En concret, el Melilla Bàsquet va fer un promig de 11,1 punts per partit, 6,7 rebots i 16 de valoració. Amb aquest bon fitxatge, l'equip mallorquí tanca la seva plantilla. Per altra banda, en atletisme hem estat molt pendents de les semifinals dels europeus de Berlín, on l'atleta Caridad Jerez cercava classificar-se per la final dels 100 metres tanca. I doncs no ha pogut ser, Caridad Jerez no s'ha pogut classificar per la gran final perquè les semifinals ha acabat en darrera posició. En voleibol, avui a l'Acadèmia de Rafael Nadal, el Club Voleibol Connecta Balear de Manacor ha presentat el jugador Martín de Echevarría, central de 17 anys i estudiant becat per l'Acadèmia del Tenista Mallorquí. El jugador ha dit en roda de premsa que se sent especialment content pel seu fitxatge.
Con muchísimas ganas, es una oportunidad increíble poder volver a Mallorca después de 3 años fuera. Muy orgulloso de pertenecer al Connecta Balear Manacor y afronto la temporada con muchísima ilusión. Creo que vamos a hacer un buen trabajo deportivamente. Es un club en el que me apetece mucho jugar por lo familiar que es, lo que miran por el jugador, y afronto la temporada con muchísima ilusión y muchísimas ganas.
Per la seva banda, el president del conjunt manacorí, Andreu Mesquida, ha reconegut que encara falten més fitxatges per completar l'equip.
No tenim tanquet el tema del col·legiador. Ens va fallar un corredor que teníem fitxat, en Sergi Renyer, concretament, que s'ha estimat més una zona de poeta. Després ho han cridat la concentració permanent de voler poeta espanyola i està pràcticament fet, i d'un dia per l'altre ens va dir que se n'anava en el voler poeta. Estem mirant estem en contacte amb dos corredors, per voltant el tema dels fitxatges encara no està tancat.
I acabant recordant la notícia en la que hem obert aquest informatiu esportiu, a l'europeu de Glasgow, el mallorquí Joan Lluís Pons ha aconseguit la medalla de bronze.
Uep, com va això? Saps qui som? Soc el foc. Què? D'excursió pel bosc, no? Vinga, aprofita i fes una torradeta, que aquí la roba no agafa olor. Un bon caliu, pim-pam, unes llonganisses... I encén un xigarret, que aquestes vistes ho mereixen.
Al bosc, allà busques millor no escoltar. Prevenir depèn de tu. No et confiïs. Foc vol dir perill. Govern de les Illes Balears.
Adiós, atascos.
Hola, vacaciones con Halcón Viajes y Balearia. Escápate a Formentera, el paraíso a solo 3 horas desde Palma. Todos los días a las 8 por tan solo 20 euros ida y vuelta en el mismo día. Solicita ofertas especiales de hoteles y apartamentos.
Di hola a tus vacaciones y reserva con Balearia y Halcón Viajes.
Adela Peraita i Rodo Gené presenten Fílatres.
Atès que el que te proposam aquí és tan poc habitual, tan fora de la norma, aquesta és una bona aposta i serà una d'aquelles coses... incidències que s'agraven. Així que ja que recordaràs això durant la resta de la teva vida, has de decidir quin record ha de ser.
Fílatres, cada dijous a les 10 del vespre a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima als informatius insulars de la ràdio pública. A les 8:30 del matí i a les 2:30 del migdia, escolta què passa al teu costat.
Puja a diversos ajuntaments de Mallorca.
Les redaccions d'informatius de cada illa fan atenció a allò que te toca de prop.
Zona del Parc Natural de Ses Salines que hi ha entre Eivissa i Formentera.
I t'acosten les veus dels seus protagonistes.
Sí, la candidatura de la Menorca talaiòtica portarà anys de fer.
Tota l'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Sabíeu que a les escoles i als instituts de les Illes Balears hi ha alumnes de 160 països diferents, que s'hi parlen 80 idiomes? Avui, al nostre espai d'anàlisi, recuperam el capítol en què parlàrem de la integració dels alumnes d'origen estranger als nostres centres educatius. Si ho farem amb el doctor en Ciències de l'Educació, Andreu Mir.
Avui mos demanam com es construeix la identitat dels adolescents d'origen immigrant aquí a les Balears. Però atenció, als centres educatius de les Balears es parlen més de 80 llengües diferents, idiomes dels alumnes que procedeixen de, fins a atenció, 160 nacionalitats distintes. Ho fem, com sempre, amb la nostra companya i experta també en aquesta matèria, Caterina Bany. Bon vespre.
Molt bon vespre, molt bon vespre a tothom. Així és com apuntaves. Avui analitzam la nova generació d'adolescents illencs que edifiquen, per dir-ho de qualque manera, el seu propi jo entre dues cultures ben diferents, la pròpia del país d'origen i la de la societat d'acollida. Fixeu-vos, a dia d'avui només 4 de cada 10 palmesans han nascut a la ciutat on resideixen actualment. Una complexitat, un procés de configuració identitària ben singular que ha radiografiat Andreu Mir. Ell és doctor en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona i també professor associat de la Universitat de les Illes Balears a la Facultat de Pedagogia. El professor Mir ja ens acompanya, de fet, aquí als estudis Central d'IB3 Ràdio. Molt bon vespre.
Bon vespre.
La primera pregunta. Vostè, al seu llibre, Els nous illencs, la identitat dels adolescents d'origen immigrant a la ciutat de Palma, en concret, que, per cert, presentareu dilluns que ve, dia de nou, al Centre Cultural de Sa Nostra, a les 7 de l'hora baixa, exposa tota una visió d'aquesta conjuntura a través de dos col·lectius, com dèiem, ben diferents, els dels marroquins, els dels al·lots marroquins i també els dels xinesos. Segons la seva tesi, quins són els elements que més influirien en tota aquesta configuració identitària del propi joc, com dèiem, d'aquests al·lots? No sé si s'identifiquen d'entrada més amb la cultura de les seves famílies.
Bueno, el factor d'entorn familiar, sense cap dubte, és un element que s'ha identificat com a determinant. Nosaltres en el llibre parlam de l'element de màxima influència identitària. La família és l'escenari en el qual se consumeix el mitjà de comunicació, on se menja, on se vesteix, on s'escolta música. Per tant, és un escenari molt ric en quant a referents identitaris.
Escenari molt ric, clar, tenen molt de referents i damunt són adolescents, no ho han d'oblidar, això. Tenen aquesta doble conjuntura, d'alguna manera. Dins l'àmbit de l'ensenyament, ja ho focalitzam molt, a les escoles de primària i també en els instituts, jo no sé si sabem que es fan plans d'acollida, això ho sabem, però jo voldria anar un poc més enllà i pentura resultar un poc incòmode. Però m'agradaria saber si responen a les necessitats reals dels adolescents aquest plan d'acollida o tot allò que es fa per acompanyar en aquests alumnes nouvinguts. No sé si el centre d'alguna manera facilita aquesta integració real dels alumnes nouvinguts.
La realitat mos diu que és molt millorable l'escenari que se troben aquests alumnes quan arriben en els centres. Hi ha una manca de recursos evident en relació a la integració d'aquestes persones. Els centres no compten amb hores de suport, allò que inicialment se va anomenar com a PALI, que eren aquests plans d'integració, se van anar erosionant en els darrers anys i avui en dia, tot i que alguns centres fan esforços per integrar en aquests alumnes, en realitat no se'ls dona una resposta adequada.
Tot i això, ho han de tornar a advertir, ho dèiem en començar, aquests alumnes procedeixen de fins a 160 nacionalitats diferents i parlen una vuitantena de llengües diferents. Què passa, per tant, amb aquests plans d'acollida? Què s'hauria de fer exactament?
Bueno, jo crec que el primer que s'hauria de fer és ser conscient de les dades que tu ara mateix has oferit. Crec que són estadístiques, però també són realitats. Darrere hi ha persones. S'estructura el sistema educatiu de Illes Balears de l'any 2018 no és excessivament diferent a la que hi havia l'any 2000 o l'any 2008 en quant a dotació de recursos per aquest col·lectiu, i en canvi hi ha una riquesa, hi ha una complexitat que fa 20 o 30 anys no era. Per tant, la reacció del sistema ha anat més enrere que la reacció de la societat, això sense cap dubte.
Ha anat molt més enrere i normalment sol ser sempre així, la realitat va a passes agegantades. I jo m'agradaria saber, sobretot a l'àmbit més emocional, què se fa per ajudar, per acompanyar aquests joves adolescents? Dins l'àmbit educatiu, torno a insistir, perquè mos referim molt dins l'àmbit educatiu, vostè apuntava que encara manquen moltes passes a haver de fer, però des del punt de vista emocional hem de tenir en compte que aquests joves són adolescents i alhora són persones que venen d'altres indrets, són nouvinguts, tenen aquesta doble complexitat. L'adolescència ja per ella mateixa és una etapa crítica, ho diríem així.
Correcte. Parlant molt del concepte de són transicions dobles, pràcticament. Per un costat és el que s'apuntava ara mateix, aquest procés de canvi vital que incorpora una tensió universal, diria jo, en qualsevol adolescent del món. I després hi ha aquest esglaó cultural. Aquests alumnes, de qualque manera, entren en un estat de... Alguns autors que parlen d'esquizofrènia identitària, perquè reben, per un costat, referents identitaris de la seva família, que els animen a continuar amb aquells punts que defineixen la seva cultura de procedència, però a la vegada necessiten sobreviure a ambients escolars que són exigents quan parlant de l'adolescència, i per tant han d'anar incorporant nous inputs que moltes vegades entren en contraposició amb allò que se'ls diu a casa, i això els genera un estat de crisi. Me demanaves un poc quina és la resposta emocional. És una de les aportacions que em fa el llibre. A les escoles atenem molt el procés d'adolescència en quant a intentar ajudar a interpretar en els adolescents els canvis físics de l'adolescència, els canvis emocionals, els canvis psicològics, però no els canvis identitaris. I penso que és durant l'adolescència quan la persona se comença a plantejar l'identitat.
I en aquest sentit que ara comentaves, la part més emocional de l'infant, de l'adolescent, creus que actualment a les escoles públiques, concertades, privades de les illes, s'insisteix precisament en aquesta vessant i se deixa una mica, un pot de banda, més a resultats acadèmics, o encara fa falta més feina per treballar-ne això?
Jo potser s'hagi millorat en aquests darrers temps, sobretot en quant a reforços procedent dels equips de suport o dels departaments d'orientació, però insisteix que hi ha una manca de recursos per gestionar aquest nou alumnat que tenim dins les aules. Són adolescents que presenten dues realitats. Una, aquells que han arribat del seu període d'origen i aquells que ja han nascut aquí. Per tant, en aquest segon cas, aquestes segones generacions ja incorporen fins i tot altres punts de complexitat, i avui en dia la resposta que se permet donar per part de les escoles és molt limitada.
És molt limitada, jo no sé si qualque mestre, qualque acompanyant, ho diríem així, fins i tot se té un espai de dir com te trobes avui, com estàs avui, com vens de que teua. Jo no sé si hi ha qualque professor que ho facin això.
M'imagino que qualcú ho fa, però no són dinàmiques
generalitzades.
No, i jo crec que és important un poc el que s'apuntava ara en quant a un tracte personal, però crec que també és important intentar seure en els adolescents o en els nins, tant els que venen d'una banda com els que venen de l'altra, i que parlin, que se mostrin d'una manera natural de distintes cultures.
Clar, perquè també és una manera de que el professor, del seu tutor, que l'acompanya durant tot el curs escolar, el pugui conèixer, simplement amb estratègies com ha dit na Caterina, de bon dia, com estàs, que has fet aquest cap de setmana. És una manera també de que el professor pugui obtenir informació que tal vegada el nin probablement no comptaria per iniciativa pròpia. És una
correcte,
manera
correcte.
De...
I a més hem de ser realistes també. Algunes de les coses que apunten alguns discursos que se recullen en el llibre és que hi ha una part del professorat que encara funciona amb estigmes que són delicats, eh? Per tant, és vera que hi ha hagut una obertura, però també és vera que aquests alumnes se troben unes realitats a vegades que se senten una mica correlats, eh? Per l'entorn que se troben en el centre. Hi ha mil variables que poden ajudar a entendre-ho. És a dir, no és el mateix que un nen xinès comenci el seu procés escolar a un grup homogeni que comenci un grup en el qual hi ha una diversitat cultural grossa. Vull dir, el seu procés d'integració i la seva supervivència dins l'aula serà diferent.
Parlant de supervivència dins l'aula, i en sap molt en Andreu Mir, que hem de recordar que ell també és professor, l'han presentat com a doctor en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, però, i també professor associat de la universitat, però també ha estat bastant anys professor, i de fet és director de general de centres com ara Sant Pere, Santa Magdalena Sofia, i també Fra Joan Ballester de Campos, ho han de recordar, i per tant ha tocat vivencialment allò que és l'ensenyament a diari. Jo li voldria demanar quin recorregut, hem parlat d'emocions tan importants, les emocions i a més l'abordatge sistèmic que s'hauria de fer a tots els alumnes des d'un punt de vista sistèmic, veure d'on procedeixen, com se senten a diari, però parlarem ara del tema més acadèmic, dels conceptes. Quin recorregut acadèmic tenen aquests adolescents immigrants en termes d'èxit o fracàs escolar? Tampoc no m'agrada molt parlar-ne, però
arriben a desenganxar-se més aviat d'altres adolescents que són autòctons, que són d'aquí de les illes?
A nivell general, els resultats acadèmics dels alumnes nouvinguts són pitjors que els dels autòctons. És una
hi ha qüestió, estudis, això?
Hi ha qualque estudi. Hi ha qualque estudi d'aquest fet. En el cas de col·lectius concrets, aquestes dades de fracàs escolar s'exageren. Per exemple, en el cas dels marroquins, per exemple, els resultats acadèmics són pitjors que en el cas dels xinesos, per tota una sèrie de circumstàncies que bueno, van des de lo contextual, des de, bueno, hi ha una sèrie de factors que afecten, però sí que és vera que aquest procés de dol migratori se projecta en els resultats acadèmics, sense cap tipus de dubte, és normal.
Hi ha estudis que, de fet, ho constaten, que se desenganxen primer del sistema educatiu convencional. És
sí,
així, no?
Sí, sí.
Però el xinesot sí que, parlant amb vostè, sí que me va dir que les famílies són més exigents amb aquests infants o amb aquests adolescents i pentura perduren més dins el sistema, això sí?
Sí, són cultures que posen molt en valor la feina i que, per tant, veuen la trajectòria acadèmica dels fills, els mateixos pares veuen amb aquesta trajectòria una possibilitat de promoció social i, per tant, estimulen i ajuden que els seus fills puguin estudiar sempre i quan siguin estudis que tinguin un feedback després econòmic, sí.
Clar.
No estudien humanitats, perquè m'entengueu, a nivell general.
Estudien més ciències, matemàtica, informàtica.
Tota la part tecnològica. Aquesta, eh?
Uh-huh. És una realitat que alguns centres s'han vist desbordats, pel que dèiem, davant d'aquesta realitat multicultural, ja és un fet evident. L'any 2009, ara ho llegesc, més d'un 16% dels alumnes de les aules eren estrangers, de fet. I hem recollit algunes crítiques, de la majoria provenen dels pares, de les famílies, que retreuen que han hagut de baixar el llistó, dit les aules, vaja, el nivell, jo això ho he sentit a les entrades de l'escola, dins les reunions de pares, Pentura, que han hagut de baixar el llistó, es queixen, per mor justament d'això, d'aquesta multiculturalitat, d'aquesta arribada massiva, fins i tot d'incorporació en tardanes. Què troba d'aquestes afirmacions?
Bueno, és veritat que és una opinió reiterada. Jo en el llibre se me faria molt difícil afirmar que aquesta qüestió és correcta. Evidentment, quan hi ha un grup homogeni sempre és més fàcil unificar el nivell que quan hi ha una diversitat de nivells dins la mateixa aula. Se me faria molt difícil donar-vos una resposta contundent al respecte.
Nosaltres som periodistes i recollim les impressions, les realitats, tot allò que escoltam al carrer d'alguna manera i efectivament els hem escoltades en aquestes afirmacions. Són incòmodes, però alhora sí que els hem de posar damunt la taula d'alguna manera. Vostè parla en el llibre de recomposició. Ens pot definir aquest concepte? Tot ve arran d'aquesta multiculturalitat. Les escoles, els conceptes, les metodologies s'han de recompondre. No sé si va per aquí la cosa.
Estem un poc en estat de xoc.
En estat de xoc
a nivell social. Jo crec que la població illenca en general, en aquest cas jo he centrat un poc les mires en el cas de Palma, si veiem el procés en perspectiva, observant que fins pràcticament a l'any 2000 la societat illenca era una societat com a molt estable, que combinava autòctons amb poblacions que havien arribat a partir dels anys 60 de la península, però bueno, més o manco l'escenari era un escenari més aviat estable. I en un procés de 15 o 20 anys han arribat milers de persones de cultures molt diferents que han introduït nous elements, i jo crec que encara estem en un procés de digerir tot aquest procés.
Encara digerim, volia dir, tot aquest procés. Jo li voldria fer una altra pregunta a partir d'aquestes identificacions. Quina és ara mateix la realitat social pel que fa a la convivència, sobretot quin escenari social es pot preveure? Vostè descriu molt bé ara per ara quin és l'escenari real en dades, però d'aquí uns anys aquesta convivència, aquests adolescents seran adults. Quin escenari es preveu de convivència, així com ara van les coses?
Bueno, els precedents que tenim, la veritat és que no són gaire alentadors. És possible que que hi hagi una bona part d'aquests adolescents actuals que s'acabin integrant i que acabin adoptant i combinant referents d'aquí i referents d'allà, però sí que és vera que s'ha percebut una part de discursos que apunten cap a l'atenció social. Vull dir, és evident que si no hi ha una intervenció, i quan parlo d'intervenció no només parlo d'intervenció pública, sinó que parlo, per exemple, d'un refet determinat missatges mediàtics, etc. Si no se fa una intervenció de veres en aquesta qüestió, evidentment hi haurà conflictes i tensions.
Escenari que apunta de conflictes i tensions, però com s'hauria d'abordar? És a dir, què proposa? No sé si pot proposar qualque cosa en concret, una intervenció, ho ha dit, però què exactament?
Bueno, jo crec que s'intervenció ha de ser a nivell integral, és a dir, s'ha d'intervenir la part educativa, s'ha d'intervenir la part social, s'ha d'intervenir fins i tot la part urbanística, la part mediàtica. Hi ha tota una sèrie d'ítems en el llibre que són propostes d'actuació de cara a aconseguir una millor convivència entre uns i els altres.
Andreu Mir, doctora en Ciències de l'Educació i autor del llibre Els nous illencs, la identitat dels adolescents d'origen immigrant a la ciutat de Palma. Moltes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
Fins aquí l'informatiu vespre. Tornem demà a partir de les 7. Bon vespre.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Les notícies de les 8.
Bon vespre. En aquesta hora està previst que comenci a la Ratjada Mallorca l'entrega del Premi Juan Marc Cencillo. El guardonat és el gallec Xavier López López per la seva obra Mats en Franc. La novel·la explica la confessió de l'amic de